nacional pel cas Koldo.
Ho fa arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears a la presumpta trama de mascaretes.
Uns contractes de material sanitari adjudicats per la pandèmia de la Covid-19. 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
No, i xuxi, i xaxi, que seria punyetes que veig.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com va això?
Ai, molt bé. Sabeu què he pensat avui?
Què has pensat avui?
Que aquest programa està presentat en part per na Inés Mateu i en Xavi Oliver.
Mm-hmm.
Igual que Tentol està presentat per na Margalida Mateu i en Celestí Oliver.
Ah, tot per compartir llinatge, no ho havia pensat mai.
A veure si hem de fer un programa que se diu Mateu Oliver.
Som robots.
I jo què? Amb aquest.
Bé, Mateu Oliver and Company.
Sí.
Si fos Perdona, Jordi Nadal o Jordi Junc. Però no és el cas.
No.
Perdona, Jordi. Millor tornem a aterrar a xiu-xiu. Va, concurs, concurs. Qui me sabria dir sinònims de gatera?
Gatera? Moixa.
Moixa, ja no en sé ni un. Borratxera.
Per exemple, trompa, turca. Una bona ceba.
Una bona ceba, molt bona.
Anar begut.
Molt bé.
Una paperina.
Va, un altre. Sinònim de tassó.
Tassó, bé, se forma...
Got,
sí. Vas, no sé si arriba a ser correcte. No en sé més.
Bòtil.
Però bòtil no és botella.
No
ho sé, no ho sé, eh?
No ho sé.
A Menorca, bé, ho diuen. No ho sé.
Sinònim de constipat.
Meneu.
Refredat.
No està gaire llatí. No està llatí.
Molt bé.
Achum.
Bé. No sé. Serà vera que això és un híbrid de Tentol?
No ho sé. No ho sé, Inés, és a dir...
Bé, no, home, no. Resulta que la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ha presentat després de més de 300 anys d'història el primer diccionari de sinònims i antònims en castellà.
Curiós, eh? Ens l'haurem d'estudiar, segurament.
No, no fa
no?
falta.
No vols donar...
No fa falta. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Vostre cantant, artista preferit.
Inés, avui entres concurs, hi ha aquestes preguntes i m'estàs agafant de desprevinguts. Bueno, n'hi ha un parell.
A veure.
Per exemple, jo què sé...
És massa íntim, no pots contestar
no,
això.
No, sí que puc contestar això, però és que ara hauria de pensar una mica.
Jo, mira, jo històricament... Doctor Prats, de tot.
Ah, sí?
Sí.
Doctor Prats, aquest grup català.
És el meu grup més escoltat, amb molta diferència.
Allò faria una mica ràbia, però bé, en Pau Riba jo m'agrada molt.
Molt bé. I si vos dic Natxer, vos agrada Natxer?
Està bé, Natxer.
Vos hauria d'agradar o el manco sobre qui és, Natxera, perquè és una històrica de la cançó pop mundial, una diva, i resulta que ha complit 80 anys.
Inés, perdona, esteu? És Britney Spears o...?
Sí,
encara,
com
encara
ho has sabut.
No, perquè Ah, sí, però en sèrio?
Que sí, que sí.
No, que està perfecte.
I resulta que Natxer, que vull xerrar de Natxer i no de cap altre, encara no s'ha retirat. Tot i això, tot això entre una vida de polèmiques familiars, la cosa és que ella ha estat i és una diva d'aquestes que sempre se recorden.
Aquell gran moment.
Exacte. Ella ha marcat moments. I qui sempre mos du aquell gran moment és na Mònica Borràs. Mònica, com anem?
Hola, com estàs?
Molt bé.
Molt contenta de retrobar-vos.
Tu ets seguidora de Natxer?
Bueno, som seguidora com de tota la música del món i a veure que som seguidora... M'agrada molt una pel·lícula que va fer, que va guanyar... Ella va guanyar l'Òscar a millor actriu per Hechizo de Luna, Moonstruck. L'heu vista? No, és molt no. Guapa, amb Nicolas Cage.
Sempre que dius coses, no les hem vistes.
Per aquesta és ben mona. I és un
què se diu? Què se diu que m'agradarà?
Hechizo de Luna, en
això
castellà.
Això era una telenovela?
No, dona. Era una pel·lícula, surt en Nicolas Cage. Vos agrada, també?
Sí, m'he anat llarg, en Nicolas Cage.
Bueno, en aquesta pel·lícula estan bé tots dos. M'agrada molt, la pel·lícula com molt romàntica. Uh-huh. Sense ser especialment romàntica, però té uns tocs molt interessants. Idò, aquí m'agrada veure que hi ha cançons de Natxer que, no, que han ballat, han cantat tots, perquè són molt conegudes. 80 anys que fa ella avui, i per això repassarem un poc la seva figura, perquè, clar, tu te poses a pensar si hi ha algú que hagi sobreviscut a totes les dècades, que sigui modern encara, cada dècada... ens sorprèn amb una modernitat. De fet, l'autotune, que ara és tan conegut en la música urbana, la primera que el va fer servir a una cançó comercial va ser ella i tenia 50 anys ja.
Ah, sí?
Vull dir que, si voleu, repassam un poc, sí, perquè va començar de hippie, era molt hippie. És vera que ella mai se va trobar molt guapa, tal vegada per això s'ha anat operant, però dins les operacions de cirurgia estètica queda més o manco bé, és a dir, no està inflat exageradament, però a veure que tampoc s'assembla del tot a com era de jove. És una nina que en realitat Cher li ve de Cheryl, que és el seu nom, i son pare tenia ascendència armènia, se deia Sarkissian. És un poc com ses Kardashian, no?
Això t'anava a dir, com ses Kardashian. De fet, Kim Kardashian... un Halloween se va disfressar d'ella.
Ah, brutal. De fet, hi ha roba d'ella, també molt icònica. De fet, quan va guanyar l'Oscar, va anar vestida d'una forma un poc estrambòtica, duia com un tocat en el cap, com un sostén, i, és a dir, la panxa a l'aire, que ara és molt normal, però en aquell temps no ho era, i un vestit així un poc bastant modern. Aquesta peça de roba s'ha convertit en tota una icona. De fet, ella, com vos dic, ha superat i sempre continua estant de moda i sent actualitzada. Encara avui, als 80 anys, acabats de fer, continua sent aquesta icona.
Ves que et fa avui, eh?
Et fa avui, sí,
avui
sí.
Mateix. Té un aire de Mònica Naranjo, físicament?
Bueno, no
podria
sé.
Podria ser.
Podria ser, sí. La veritat és que va néixer l'any 1946 a Califòrnia. La seva mare era actriu, era model, però sa família tenia problemes econòmics. En son pare se varen divorciar quan ella només tenia 10 mesos, però després se van tornar a casar dues vegades més. Però bé, així tot no va funcionar. Sa mare, de fet, se va arribar a casar 8 vegades. Ella, a una d'aquestes que se mudaven, tal, l'havava de ficar a un orfenat. Però així tot l'anava a veure cada dia, fins que va conèixer a un senyor, bé, se va casar amb aquest senyor, va tenir una germana, mig germana d'ella, fins que se va casar amb un altre senyor ja molt més ric, que ja els va ficar a una escola bona, privada, quan tenia ella 16 anys, i això d'alguna manera la va ajudar també a relacionar-se amb gent important. Perquè ella de petita ja sempre havia dit que volia ser famosa, no sabia si actriu, cantant o per on li pegaria, però famosa. I sempre a l'escola destacava perquè ella organitzava les coreografies, les obres de teatre, feia musicals, ella feia el paper d'Alzheimer, vull dir que era ja molt
ella
energètica
ja
i creativa.
Ella era una nena extrovertida i que s'apuntava a totes les...
a tot s'apuntava. De fet, era molt alta, de nina, va arribar, bueno, fa 1,71 m, però de jove ja era molt alta, molt tímida. Tenia una veu greu, un poc estranya, i no encaixava en els típics estàndards de Hollywood. Als 30 anys se li va diagnosticar dislèxia, perquè ella va deixar l'escola jove, i també així va entendre que tal vegada per aquest problema no li va anar molt bé. Va conèixer en Sonny Bono, que era, va ser el seu primer marit, que feia música, era un productor, i la va contractar per dur a casa seva, per fer un pont de secretària. Van estar 2 anys sent molt amics fins que se varen fer parella, tot i que sa edat, sa diferència d'edat, o tal vegada diuen això, perquè quan se varen conèixer ella tenia 16 i ell 30. Mm. Tal vegada per això diuen que els 2 primers anys no va passar res, no ho sé. Però bé, varen crear un duet, Sonny and Cher, i varen fer molt coneguda una cançó que és aquest I Got You, Babe, que segurament l'heu sentit moltes vegades, i que sona d'aquesta manera. Clar, va esclatar un fenomen. Això era l'any 65, duent escabell llarg, roba hippie, feien acudits, és a dir, tenien com un cert sentit de l'humor, i aquella veu greu d'en Cher que sonava diferent de qualsevol altra veu. Well, that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's all been spent. És un temacle, això, Xavi.
De fet, aquesta cançó estava en el Sing Star, que és un...
És un...
Ja m'ha dit que és
popular,
això.
Absolutament.
Això que és un karaoke.
És un karaoke per ser PlayStation.
Ah, molt bé.
Sí, sí, cultura, com ha dit en Jordi.
I d'aquest tema, cultura. De Sonny and Cher va arribar al número 1 als Estats Units i de cop i volta eren ja estrelles mundials. Això era finals dels 60, van tenir altres èxits i, de fet, com que en Sonny era productor, també la va ficar a cantar amb altres artistes com ara amb aquesta cançó de Ronettes, que és un altre èxit que hem escoltat també moltíssim a vegades.
Segurament de molts oients avui ens estàvem creant un moment de nostàlgia,
sí,
no?
Sí, això esperam, que tot això vos recordi moltes coses. De fet,
felices,
aquí ella la varen ficar com a per cantar coros i va fer col·laboracions perquè en Sonny la ficava sempre que podia. Però després, als anys 70, varen arribar a la televisió i varen fer un show còmic, en certa manera, Sonny and Cher Comedy Hour. I dius, que fort, no t'esperes. I va ser un fenomen enorme. Va passar una cosa importantíssima i és que ella se'n va donar compte del poder de la imatge. Ella després va començar a fer feina amb un dissenyador de roba que se deia Bob Mackie, que li feia uns vestits molt extravagants, molt especials, molt exagerats, icònics de la televisió. Llavors, el programa començava que ella caminava per una petita passarel·la, molt vestida, sempre duia com un abric o alguna peça de roba per damunt, i en arribant al final d'aquest catwalk, o d'aquesta petita passarel·la, s'allevava la jaqueta i mostrava la roba que duia abans. Era espectacular. A més, ella sempre feia...
Ha fet de tot, aquesta senyora.
Però moltíssim, de tot, fins i tot ha escrit llibres. Duia plomes, brillantor, transparències, anava sempre molt extravagant i la gent s'escandalitzava per les transparències i tot això. Ella ho entenia, però sabia que havia de donar espectacle a la televisió. Se va convertir en una altra icona, no de la música, ara de la televisió en els anys 70. Clar, varen començar a arribar els excessos. Hem parlat moltes vegades dels anys 70, d'aquesta discoteca, Estudio 54. Allà hi anava tothom, hi havia excessos, com dèiem, era la discoteca més famosa del món, hi anaven Bianca Jagger, Andy Warhol, Mick Jagger, Grace Jones, Liza Minnelli, i hi havia molt de glamour, hi havia drogues, cocaïna, llums, música disco, i ella va encaixar perfectament en aquest món de la nit de Nova York. Clar, els 70, pim-pam, van arribar als 80. Els 80 van suposar un canvi a moltes coses anteriors. El 70 estava passat de moda, se cercava com renovar tot. I ella també se va renovar. El que va fer és anar al cine, va començar a fer pel·lícules, quan tothom deia, uf, Netcher, està passada de moda. Clar, al principi havia estat una icona hippie, després ja dels desglamour, no?
Però ella se sabia sempre renovar.
Brutal, és increïble. Perquè
fins
a més
ara.
Ella ni se trobava guapa ni res, eh? Vull dir que no és que estàs tan seguríssima d'ella mateixa. I el 1988 va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula que han dit a l'inici, Luz de Luna, Moonstruck, encara que també va sortir altres pel·lícules. En aquell moment se'n deia, mira, és aquesta cantant tan extravagant, però va demostrar que era una gran actriu i, com han dit abans, també la nit dels Oscars va aparèixer amb aquest vestit tan escandalós, negre, transparent, amb aquest tocat gegant, i que molta gent va trobar excessiu i exagerat, però avui és història de la moda i del pop. I més endavant hem començat escoltant-te's Believe, que la recuperam ara, i és que quan semblava impossible tornar-se a inventar, arriba el 1998, i arriba aquesta cançó, és Believe. I a més, no només va ser un èxit mundial, sinó que va canviar la música pop perquè va popularitzar l'ús creatiu de l'autotune, que dèiem abans, no? Amb aquella veu així mig robòtica.
Perdona, Mònica, aquest Believe és la primera cançó en la història de la música que s'ha fet servir aquesta eina que avui en dia sentim tant, que és autotune.
Exacte, és quan la cançó més coneguda que s'ha fet fent servir això. Clar,
i ella ja tenia 50 anys.
Clar, ja tenia 50 anys. L'autotune era si algú alguna vegada no afinava molt bé, li posaven allò com per aquests artistes més d'imatge que de veu, no? Però ella ho va aprofitar creativament per crear aquesta veu robòtica. Molt bé,
perdoneu,
la sabeu.
Perdoneu.
Aquesta la sabem tots.
A tu li deus el que fa falta, l'autotune.
M'has de demanar perdó per cantar també.
Idò, ja tenia 50 anys i va tornar a marcar tendència. Ara tots els artistes urbans fan servir l'autotune. Més endavant va arribar una altra metamorfosi molt important i va ser Twitter. De fet, vos recomano, si teniu 10 minuts avorrits, que aneu a cercar els tuits de Netcher, perquè són brutals. La veritat és que no saps si és que no entén com funcionen els tuits o és que és massa moderna i li dona 40 voltes.
Jo crec que és una moderneta del 2026 atrapada a un cos de dona dels 70.
Pot ser. De fet, internet, arran d'aquests tuits tan curiosos, la va convertir en meme, en icona i no vull dir que és com en Chuck Norris, però un poc, perquè té frases molt surrealistes. De fet, ella ho entén, juga, és a dir, no és que s'atea, sinó que ella participa, juga, la gent comenta moltíssimes coses i sembla que té aquesta intel·ligència de resiliència, d'adaptar-se als canvis i de continuar sent supermoderna. És una supervivent, ha tingut també moments molt durs, va morir en Sonny Bono l'any 1998, li va afectar moltíssim, va tenir molt de conflictes personals, va fer un discurs molt curiós i emocionant en el seu funeral, i també va tenir un fill amb ell, l'ha defensat en Chas Bono. També se va convertir en una figura molt important de la comunitat LGTB i perquè continua sent important, i és que sembla que té aquesta capacitat, que ja han dit, de reinventar-se sense convertir-se en nostàlgia, sense repetir-se.
Molt poca gent ho pot fer,
sense copiar-se, i és molt difícil.
Curiós.
A veure, la majoria de superestrelles la relacionam amb una dècada en concret. Ella les ha sobreviscut a totes. De fet, no és una cantant, és una prova vivent que encara se pot envair i no desaparèixer. Ara, als 80 anys, està amb un senyor que té un nin de 6 i està encantadíssima amb aquest nin. Ella té 80, la seva parella té 40 anys.
M'encanta aquest xiu-xiu,
És brutal. I a més, ella té un altre fill que ara té uns 50 anys, 49-50, que té problemes amb ses drogues. que és Nelaja Blue, o Elijah Blue, no sé com se diu, i ella intenta ajudar-lo. Ara està ingressat a un psiquiàtric, però ella vol aconseguir la custòdia i ajudar-lo. I fa 4 anys o així, ella va descobrir que aquest fill, Nelaja, o Nelija, com se diu?
No ho sé, Mònica. Però, nosaltres no som amics de
naixer. És un actor del senyor del Nelija, sí. Que com se diu en anglès? Tu no ho saps?
No, no.
Alija.
Alaja.
No ho sé.
Bé, és igual. I,
no, podem intuir, intentar fer-ho bé. Però...
Nosaltres li diem Alija.
Molt bé. Idò, Nelija tenia una nina que ja té 15 anys, o ara deu tenir 20, però que mai li havia dit a sa mare, perquè sa mare sempre deia que no volia ser predina, que no volia tenir nets. Però la va conèixer, la va convidar a casa seva, en aquesta neta, s'han fet amigues, i, bueno, no, amigues tampoc, però tenen relació...
Ella ara ja és de diva, de mare i de predina.
I també,
en glamour.
Sí, senyor. Va tenir moltes parelles. Una d'elles, quan era molt jove, en Warren Beatty. Ho coneixeu? Mm. Cri. És igual. Nacher fa aquests
pobre
80
Mari,
anys, guapíssima, està preparant un disc, diu que ja serà el darrer disc que farà, confia, i encara que va participar l'altre dia a la gala d'Esmet,
sí.
La vareu veure que tothom anava molt disfressat d'obres d'art, i d'ella no, ella va anar de negre, va anar disfressada d'ella mateixa.
Vull dir, ella divíssima.
Total, molt diva. I des d'aquí molt d'anys a Nacher i en la música d'ella, si voleu. Després té aquesta altra, Strong Enough, que és una altra cançó superimportant,
sí.
I que també dona molta força. Una dona molt líder de dones, exemple, quan
ens
falten
aquesta.
Exemples i referències de dones. Per tant, molt d'anys i la recordem amb aquesta
molt
música.
Molt d'anys en Txeri, llarga vida en aquesta diva,
exacte.
Que avui volíem fer aquest petit homenatge.
Clar que sí, recordar-la.
I gràcies
música,
a Ana Mònica.
Gràcies
sobretot
a vosaltres.
Gràcies a Ana Mònica.
Gràcies.
És la nostra Txer, Ana Mònica, pot ser en Txer.
Exacte, m'agrada.
En què sí?
És la Txer més xula de la ràdio.
Exacte, sí, sí. Baby, have I got news for you on being you.
Xiu, xiu.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
La situació. Alerta, tu, doncs.
Que no hi havia malícia. No hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
A partir de dia 16 de maig i fins dia 23 d'agost ja se poden caçar tudons a Formentera.
Només a finques agrícoles autoritzades i identificades dins vedats de caça.
La decisió d'autoritzar la caça de tudons s'ha fet a petició de la cooperativa del camp a Formentera i en base a informes tècnics del Servei de Caça i Pesca del Consell.
D'aquesta manera es vol protegir els cultius agrícoles dels danys registrats en els darrers anys, sobretot a cultius de vinya i olivera.
La caça només se pot dur a terme els dijous, dissabtes i diumenges, i el Consell ha precisat que queda expressament prohibit l'ús de cimbells o sistemes d'atracció de tudons.
Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal. Cantaré, oh, 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 el blum, dimingo di blum,
felice di estar en l'azul.
IB3 Ràdio és diversitat.
Ei, què vos pos? Jo un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
Hola, molt bon vespre, Mallorca. Bé, tinc una cançó per dedicar a una lota preciosa. I la cançó se diu We Are Never Ever Getting Back Together de Taylor Swift. Va dedicada a Natània amb tot el meu amor. Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say, I hate you, we break up, you call me, I love you.
Uf, aquesta dedicatòria que anava per un amor o per un ex-amor?
No ho sé, podria ser també per uns membres de família.
Mos agraden...
Això les demanen, les cançons.
Exacte, mos agraden aquestes dedicatòries que mos feis arribar perquè vos autodediqueu a través de la ràdio. A veure, mem, vàrem xerrar l'altre dia d'aquella notícia de construir un parc temàtic a Inca que tindria una torre Eiffel i una muntanya de neu.
Sí, van enxerrar
fins i tot amb el
ballo del moment.
Amb en Pere Roger, que m'ho va dir que la proposta els hi va arribar, però que tanta sort no va sortir endavant.
Sí.
I en Jordi, en acabar, va dir que explicaria més historietes de pobles, no? d'aquest estil. Ha passat gairebé un mes, Jordi, i sí. no has dit cap altra historieta.
Jo te vull dir una cosa, que és que els micròfons de xiu-xiu i nosaltres hi fem un respecte, com a mínim, a la nostra audiència, i no pots fer promeses que després no puguis complir.
Teniu raó. La cosa ha tardat bastant, però avui ha arribat el moment.
Va, molt bé.
Ho hem aconseguit.
Molt bé,
perquè...
Jordi. Vinga. Aplaudiments. Vinga,
gràcies. Perquè avui vos venc a explicar una història molt curiosa. Avui xerrarem de com una fotografia feta a Campos va recórrer el món. Mm-hmm. Així que, bon anem a Campos, concretament en el 8 d'octubre de 1972. Tenuré quac, i els missatges clar,
perduràs amb els vells que hem d'estar. Te'n vas, hem de dir, una mica en fora, Jordi?
Un poquet, però man, també passaven coses interessants l'any 1972. Va. Segur que passaven moltes coses.
Sí.
I xerrarem d'una història que va passar durant un partit de futbol entre el Campos i el Morense. Uh-huh. Allà hi va anar, com a acreditat, un fotoperiodista conegut com Damià Huguet. Famós poeta i periodista mallorquí que pot sonarà pràcticament tot. I d'un col moment del partit, un grup d'aficionats de Campos va anar a perseguir a un jugador de l'equip rival, en Tomeu Timoner, per la seva actitud durant el partit. No li havia agradat a l'afició. I just quan un aficionat, concretament en Toni Bujosa, va aixecar una cadira per anar a pegar a un jugador del Morense,
clic.
Nuguet capta el moment i va fer arribar la foto en el Diari de Mallorca. Uh-huh. Dos dies més tard, dia 10 d'octubre, la foto se col·loca com a portada del diari. Vergonzoso espectáculo, mos poses titular. La foto mostra això, un jugador de futbol, en Tomeu Timoner, corrent, mentre altres aficionats el persegueixen i l'intenten atrapar encara de pocs amics. Mm-hmm. Just ben de vora el jugador, hi ha un home que aixeca una cadira amb la intenció de pegar-li i d'un bon cop.
Que aquest és en Toni Bujosa.
A partir d'aquí, la foto se fa molt famosa i arriba a diaris nacionals. De fet, dia 15 d'octubre, portada de l'ABC.
Hola.
Mm-hmm. O sigui, que va ser la cosa grossa i després dels diaris nacionals ja la fotografia se fa internacional.
Que interessant, però sabem realment si va arribar tan en fora com dius, Jordi?
I de veure, és moment de tirar-me floretes.
Ben fet.
Per lo que som aquí.
A veure, mem.
M'he de vendre jo com a periodista. Mm-hmm. Jo vaig veure un article a Sara Balears fa uns anys sobre aquest tema, el 2021 va sortir, i me va interessar tant que jo vaig fer un treball durant la carrera d'aquesta fotografia en qüestió, concretament. Mm-hmm. I m'haig capficat tant en la història que vaig anar a l'arxiu històric des de New York Times, que tenen a la web, No m'hagués sortit. Però a la web tenen allà els diaris, tenen allà com un arxiu, i vaig començar a mirar els diaris d'aquelles dates, i efectivament
No me diguis.
Tenim captura des New York Times amb la fotografia d'en Damià Huguet en el campus contra Morense.
No me diguis que aquella feta va sortir en New York Times i tot.
Aquella feta va sortir en el New York Times.
Ei, de campus en el Diari de Mallorca, del Diari de Mallorca a l'ABC i de l'ABC en el New York Times. Exacte, i del New York Times a Xiu-Xiu.
D'aquell home en la cadira aixecada, la foto. Clar.
Sí, segurament va passar per molts més diaris, però no els han aconseguit recuperar.
Però què té de veritat aquesta història?
Clar, jo me demano si Campos la gent deu conèixer, aquesta història.
I d'això mateix m'he demanat. La gent deu recordar això. Així que he decidit anar fins a Campos i veure si qualcú recorda aquesta fotografia.
Això que és una pelea... No, no som aficionats.
No l'he vist mai?
No, però el coneixia en Damià Huguet.
Només fa 8 anys que estic aquí. No.
Fatal, Jordi. Així, sí. Començant bé, aquesta investigació. Sí. Fracàs. A la redacció de Xiu-Xiu.
Però espera, no hem de xerrar, no hem de xerrar tan aviat. No hem de xerrar tan aviat. Partit de Campos-Morense. Tu te'n recordes d'aquest moment?
Si jo encara que no havia nascut, jo.
I això ha sonat pel poble? Si és una fotografia que la gent coneix?
Pues sí, jo vaig ser coneguda. És una foto que van sortir a pegar a Valió i això, però vam, jo sé poca cosa. Això de lo que he sentit contar, que és un mínim. Això són anècdotes de fa anys. Jo he dit, ho feia... 70 anys, però no, però 60, potser sí, jo no, exacte, l'any no el sé, però fa bastant d'any. No pots evitar,
ja no saps com fer... Bé, el manco, sembla, Jordi, que la gent coneix històrica, ja està bé, això.
Ja està bé, però també he trobat gent que la va viure, oh! Que era en el camp aquell dia,
periodisme.
I que m'ho ha contat. O sigui que també m'han contat que la fotografia no reflecteix massa bé el que va passar aquell dia. Tu, si no, te sona una fotografia en el camp del Campos d'en Damià Huguet? Sí, tu hi eres en el camp?
Sí. Jo te diré, jo era en el futbol perquè en aquest temps era una cosa grossa el Campos, bé, com tots els pobles. Això que acabava una falta o no sé què i el poble se va alçar en so, contra l'àrbit i tots i va ser com una mica de guerra campal, però no va arribar la sang al riu, eh?
I, clar, aquesta fotografia la varen fer, va sortir i va començar a sortir tots els diaris, és així?
Hi havia una cadira a l'aire i tot, però també va ser més exagerat que no va ser, eh?
Tu estaves de vora. I com va ser el moment, jo, ja ràpidament?
És que no va passar res només salut en aquella fotografia. Ni, no va passar res. Un jugador havia tirat una botella, no sé què, va botar per anar-la a cercar i va fer aquella grepa. Aquell va patinar i va caure, aquell en sa cadira no va fer res, no va passar res amb el salut.
I com va ser pel poble de cop sortir una foto d'aquí que va sortir tots els diaris del món?
Perquè varen crucificar el que l'havia feta. I era una persona que amb una paraula, el va fer la foto com qui feia res, i era una bella persona, i era una persona amb una paraula que estimava el poble i tot, i el van crucificar perquè li van, no ho sé, li van donar com es ocupa ell i pareixia... És que no va passar res.
De la foto queixa, és que apareix que aquí hi va amb un cabisto i no va passar res amb el salut.
I doncs sí, va passar, i la foto va ser completament treta de context, ja que al final no hi va haver baralla. Ara bé, també hem de reconèixer la gran mirada fotoperiodística d'en Damià Huguet, que va captar el moment i va agafar una fotografia boníssima que, mira, va aconseguir que recorrés el món, tot i que després, bueno, no li va anar tan bé ell personalment. Però és vera que, això, treta de context no va caure massa bé i va afectar en el poble de Campos i en el seu club de futbol també. Eren els perillosos, saps? Mm-hmm. En aquell moment. Però, sabeu el més fort?
Que
recuperant el peu de foto des de New York Times, mos diu el següent, el peu de foto. Va guanyar el partit, però va perdre la fugida. Un jugador de l'equip visitant de futbol va ser perseguit per aficionats a Palma de Mallorca després de marcar el gol de la victòria que va derrotar a l'equip local, el Campos, per 2-1. Un dels aficionats brandava una cadira. Tant el jugador com l'àrbitre van ser netesos per ferides lleus.
I això és cert?
Això no, res és cert, no s'ha parlat
de Mallorca. Diu que agafa brega.
Prensa internacional.
New York Times.
Mentides.
Mentides.
Ni a Palma, ni ferits.
Ni res. Ni ha ficat gol de sa victòria.
On està
Rigó?
D'escola en feix bandera?
Que hagin passat 30 anys, o 40, o 50, que siguin necessaris, nosaltres serem aquí per defensar que aquí, a les Balears, tenim esportivitat.
Exactament. Molt bé, Jordi, de fet, te vull donar una bona, perquè el document que ha estat aquí és que després d'aquesta fotografia es poble va marginar de Miau Gat, tot i que era, com ha dit aquest testimoni, una bellíssima persona, és fascinant, jo no coneixia el desenllaç d'aquesta història, és a dir, moltíssimes gràcies, ha estat una feina periodística boníssima.
A més, i ve tres ràdios, Xiu-Xiu, destapant un mitjà internacional
aquí,
com el
que,
de New York
ho té
Times.
Tot, ho, té que... tot, ho té tot.
Bé, tenim un testimoni, mig testimoni. Testimoni, no testimoni...
Tenim
un investigador sobre aquests fets en directe, que és en Montserrat Alcaraz, investigador campaner. Benvingut a Xiu-Xiu, Montserrat.
Hola, com esteu?
Molt bé. Montserrat, tu has investigat sobre aquesta fotografia d'en Damià Huguet. Què saps d'aquests fets?
Bé, han xerrat, per exemple, jo ara escoltava i han xerrat en Toni Santcolai i en Maria Antònia, que he sentit que eren amics d'en Damià. I en aquell moment he fet un reportatge fantàstic, jo que puc aportar. Jo era, també coneixia en Damià, vaig fer l'Institut Damià Huguet, amb molt orgull, i sempre m'ha agradat espigolar per mercadets i per papers, i jo coneixia la història de la foto, perquè ja t'he dit, jo som amics també d'estil d'en Damià, amb Biel, i sempre ha estat un tema, aquesta foto és una foto mítica de Campos.
A Campos tothom sap de què parlam, no?
Bé, tothom... Ara ja Campos ha canviat molt. Jo ara em vaig... Quan em veig gent... Quan vaig per cementeri, que em vaig per poble, ja. Jo ara... Campos ara... Quan aquí en aquesta foto, sí, a mi que no ho he trobat, està bé. Però la memòria se perd, també.
Però és veritat que...
Això és un document de primera hora, d'una època i d'una manera de ser, com... De mi ho veig, era... Jo era un geni que va tenir la mala sort de morir a l'indigna, a l'edat de 50 anys, vull dir. A l'indecorosa edat de 50 anys, perquè el que tenia per mà va fer coses fantàstiques. I tenia inquietuds en la fotografia, en la cine, en la poesia, sempre...
Montserrat, perdona, és que te sentim una mica malament. No sé...
Escolta. En Damià Huguet era un home de renaixement. I les arts plàstiques diversificava la seva mirada artística amb literatura, amb fotografia. Té moltes fotos i moltes diapositives i pel·lícules que ja se va comprar una càmera de vídeo en el seu temps. Que està tot això per investigar, també.
I de Montserrat... Crec que, és que te sentim molt malament, Montserrat. Crec que ara intentarem tornar a recuperar aquesta telefonada. Però...
Ara
sí, ara sí, Montserrat. Molt millor. Ara sí.
Jo que dèiem... Ara no me mouré, estic aquí fora vila.
D'acord, és el que té fora vila. Jordi, tu li volies fer una pregunta.
Sí, és vera que això va ser un poc un tema tabú, no?, dins el poble, a l'època.
Sí, perquè hi va haver una campanya de difamació contra en Damià. En Damià se va convertir en l'enemic del poble, allò de Nipsen. No sé si ho he vist sobre. En Damià va retratar una situació que no va ser tan dramàtica com ha dit en Toni, això allò en el final no va ser res. Però en Damià va venir i mirau, és que som un poc brutos, no? I bé, això se va desmadrar, això va fugir de ses mans. I ell van fer una campanya contra ell. Per exemple, se van donar de baixa... quasi tots els subscriptors del Diari de Mallorca. Ell era una persona posicionada políticament, també era una persona que ja tenia una visió de Mallorca ecologista, progressista, i clar, ell tenia una fàbrica de material de construcció. També molta de gent, això no se sap, però molta de gent li va fer boicot a Campos. Ell fa més feina. Perquè en Damià era un artista que feia vigues, era un manobre, ell era un manobre. Això té un llibre que es diu El Call del Manobre. En Damià venia a Cervigues, venia més material a Santanyí que a Campos, un moment. Perquè en Damià era una persona estimada, però en el mateix temps era un poc excèntric, per la seva manera de ser, s'anava a veure pel·lícules de Perpinyà. Era un home que jo diria que són homes que neixen puntualment, un cada 100 anys, i aquesta foto li va crear problemes. Això s'ha de dir. I justament quan varen fer aquesta mica de retrobada d'en Timoner i en aquest home, jo vaig participar en tot... i la llàstima és que en Damià no hi fos, perquè l'escenit de tot això va estar que tots s'havien donat una abraçada. Mm.
Perquè Sara Balears els va ajuntar, no?, en Antoni Bujosa i en Antonio Timoner.
Sí, els va ajuntar i vàrem anar a estar de futbol i vàrem fer una xerrada, però jo també entenc que en Damià mai, mai va tenir reparació moral de tot això. Mm-hmm. No d'oblidar, en Damià Huguet mai va tenir reparació moral del mal que li havien... o de les infàmies i calúnies que havien abocat de Montella. Uh-huh.
I de Montserrat, nosaltres avui hem intentat, bé, entre xiu-xiu i xiu-xiu, fer aquest petit homenatge en aquest fet. En Jordi sempre investiga historietes de pobles i avui ens han situat a Campos, en els 70, en aquesta foto d'en Damià Huguet, ha estat el nostre petit homenatge. Així que, Montserrat Alcaraz, moltes gràcies per atendre'ns-nos.
Escolta, sempre que xerreu d'en Damià Huguet i vulgueu qualque cosa, jo hi seré. Perquè
gràcies,
per jo és un honor i un orgull haver-lo conegut.
Que bé.
I sempre faré campanya per la seva memòria.
Això ho farem. Salut. Montserrat, salut.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu.
Bé, ja sabeu que si teniu històries del vostre poble que en Jordi vulgueu que investigui, ho heu sentit, fa molt bon periodisme, que sí, Jordi?
Això sempre.
646-93-4501, 646-93-4501, o xiu-xiu@ivetresradio.com, us podeu enviar les vostres propostes. Que ja estem a por.
Ràdio és cultura. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Estudi a Lloseta, on hi ha en Juanjo Montserrat en tots els seus instruments i màquines que fan sonar bona música, tan bona que ja ho sabeu.
El dels dos Grammys.
Juanjo, com estàs?
Com anem? Bon vespre a tots!
Juanjo, com va això?
Molt bé, molt bé. Avui no tinc en Dàtid perquè està a parar i ha tancat la porta i ha dit avui jo tot sol. Va.
Molt bé, intimitat.
Sí.
Entre intimitat, nosaltres, total. Tu i els oients.
Uau. Que profund, no? M'encanta, m'encanta. Aquest to radiofònic, m'encanta. Bueno, avui jo vol ben que xerrar d'un personatge, una persona que està en el punt de mira, ara mateix, el foco de la notícia, no? Una persona que acaba de presentar la nova cançó oficial del Mundial d'enguany, aquest Mundial de Futbol que se farà a Mèxic, Estats Units i Canadà, aquest 2026, i acompanyat d'en Burna Boy, ha tret aquest Dai Dai, i, com no, xerrant de na Shakira.
Dai, se diu, aquesta que sentiu a la cançó del Mundial de Futbol d'enguany i l'ha feta na Shakira juntament amb un altre grup.
En Burna.
Sí,
en Burna
Boy.
Gràcies.
Nigerià Burna Boy. Han presentat aquest Dai Dai. Bueno, una cançó que va dirigida a els nins i és que el 100% de les ganàncies d'aquesta cançó aniran en els fons d'educació de la FIFA. Què vols per això?
I bé, què hem de dir?
Sí, a veure, a nivell musical, a mi me dius que això està fet amb una IA i jo et dic que sí, o sigui, m'ho crec completament, però no està a l'altura del Waka Waka.
Home,
oh, Waka Waka d'històric. L'altre dia el posava no sé on, encara.
Waka Waka,
Xamina, mina.
Vale, me fa gràcia perquè encara segueixen amb això de dir, repetir Waka Waka, Dai Dai, no? Aquest rotllito. No?
Ah, creus que és un homenatge, no, en els Waka Waka?
Jo crec que sí.
Que un homenatge no, és com si algo funciona no ho canviï.
Ah.
Sí, sempre al final acaben fent-lo no mateix. Bueno, aquesta cançó, a part, està en anglès, però hi ha qualques frases i paraules en castellà com Dale, no olvide lo que vale, o juega como tú sabes, como tú sabes.
Te queda molt bé aquesta gent, Juanjo.
Clar, aquesta és la aportació en castellà, en plan, dale y ya tú sabes. O sea, este lo tip latino.
Totalment.
Però total, tot l'altre en anglès. Però dale, ya tú sabes, això havia de ser. Nah, que és terrible. Bueno, en el final se mencionen grans de futbol com, literalment, se mencionen, eh? Por la cara, sense venir cuento de res, comencen a enumerar. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo. Perquè si no se pot confondre en Sato Ronaldo, clar.
Clar.
El pibe, que no sé ni qui és, Iniesta.
En Piqué el diuen, no?
En en Piqué, no.
No.
No. Després se mencionen seleccions. És super random, perquè si tu menciones seleccions, sabràs de mencionar a totes les del món, però no. Diuen, bueno, Brasil, Uruguai, Espanya, Alemanya...
I
bueno, rarita.
Sí.
Rarita. Si m'ha demanat, a mi, la meva humil opinió. Uh-huh. No?
Però això bueno, estàs, Juanjo, per repartir la teva opinió.
Per donar un poquet de llum, no? Bueno, Dai Dai, per l'avís, significa Dale, dale! En italià, podria ser en argentí, però no, en italià. I també ho mencionen en castellà, en anglès, i inclús ho mencionen en japonès, fins i tot, que diu Ikou.
Ikou, Ikou.
Que jo vaig aprendre quan així, era Jonathan, de gira per allà, jo vaig aprendre que, com a per animar, era Matane! Matane, mundiaru!
Ah, que bona!
Sí, claro, matané, però i cop no havia sentit mai. Bueno, això ha estat la primera notícia de na Shakira, però és que n'hi ha hagut una altra. n'hi ha hagut un altre.
Ah, home.
Bueno.
Ah, el de Meringos. És que tenia butxaquetes.
Home, per la vista hisenda, a Espanya, espanyola, li ha de tornar ni més ni menys que 60 milions d'euros més interessos. Ja que per l'obis, bueno, Espanya li va reclamar imposts i sancions per una gira mundial que va fer ella l'any 2011, perquè ja va considerar que na Shakira residia a Espanya de manera fiscal.
Sí.
Però clar, na Shakira sempre va al·legar que no va estar el mínim de dies requerits en el nostre país per ser considerada resident fiscal, que el mínim són la meitat, són 183 dies. I sabeu que s'ha pogut demostrar que hi va estar com a uns 160 dies,
correcte,
però no hi ha hagut manera de demostrar on era, on no era, vamos, que en el final la seva residència fiscal era a Bahamas. Ja rarito, no?, que la teva residència sigui Bahamas.
Sí, de fet, bé, vàrem parlar sobre aquest mateix tema amb en Pau Montserrat, que és un jurista i economista expert, i mos va explicar exactament aquest cas de na Shakira, i és un poc el que tu dius, no?
Sí, bueno, pues per lo vist, bueno, pues li hauran de tornar dos cops ja, segurament.
60 milions, mare meva. Sí.
Ojito, perquè aquesta notícia pot fer que nosaltres pensem, ai, pobreta, santa, sempre estic innocent. Pues no! Ja que aquesta sentència no afecta ni anula l'altre judici que va tenir.
Exacte.
On se va impactar 3 anys de presó, sense ingressar, sí, i una multa de 7,3 milions d'euros per no pagar impostos entre 2012 i 2014.
Exacte. Ella ja va pagar, però ara ens hi tornaran.
Sí, perquè fingia que la seva residència encara era Bahamas, i no, ja no cuela, vivies a Barcelona amb en Piqué i tenies fills. I nada, va evadir com a 14 milions i mig d'euros, entre gires, campanyes de publicitat i drets musicals. I així molt breument, no? Qui és na Shakira? Jo me demano, no? I quins han estat els seus escàndols? Bueno,
tu no l'has coneguda, no, Juanjo?
No. En persona mai, però sí que és vera que fer feina en gent, bé, fer feina properament en gent que li ha compost, pues, per exemple, el tema aquell d'en Bizarrap i coses així, no?
Ah, bé, mític, el tenim.
Bueno,
bé, el trobarem de fons.
Na Shakira Isabel Mebarak Ripoll, m'encanta que acabi en Ripoll, el seu segon llinatge, va néixer un 2 de febrer del 77 a Barranquilla, Colòmbia. Té ascendència libanesa per part de son pare i espanyola i italiana per part de sa mare, i bueno, quan era petita pues ja va néixer amb aquesta mescla àrabe, i bé, ja va ficar el ball del ventre, les seves coreografies, perquè seu pare el duia a un restaurant d'Orient Mitjà i ja va escoltar tot un derbaque, que és l'instrument aquest que s'emplea pel ball de ventre, i a partir d'aquí ja se va interessar per aquest mundillo i va començar sa carrera musical gràcies a una productora de teatre que la va ajudar a fer-se coneguda fora de Barranquilla, i va conèixer un executiu de Sony Colòmbia i va treure dos discos que, per cert, van ser literalment un fracàs estrepitós. Crec que no estan ni a Spotify siquera. I, bueno, a poc a poc va anar cresquent, ja que va ficar una cançó, un recopilatori, que ja va ser, buah, aquesta cançó, un èxit. I, bueno, a partir d'aquí, un èxit, fins que va arribar a seu Whenever, que se de suerte, i també en anglès, que era whenever, no? I va ser el seu primer
hit mundial. El temacle del món, el millor.
Clar, després ja va venir La Tortura, en Alejandro Sanz, Las de la Intuición, que sortia a la tele, un anunci, Hips Don't Lie, Loba, Waka Waka.
I Never Forget el videoclip que té amb en Nadal, eh?
Oi, és vera. Bueno, i per què va ser tan sonat aquesta cançó amb en Bizarra? Pues, bueno, perquè va tenir molt de tiró mediàtic pel potencial salseo, no, que hi havia.
Home.
Perquè just havia acabat la seva relació amb en Piqué, el futbolista del Barça. Bueno, per la vista, el futbolista pues, li va ser infidel en diverses ocasions i ella va dir fins aquí, no? Recordant que també en Piqué inclús el va mencionar a una cançó que té amb en Carlos Vives, si no vaig malament, de La Bicicleta.
Sí,
com Piqué,
ella estava enamoradíssima.
Hombre, i jo claro, vaig un poquet aquí, però bueno, jo m'he demanat. Vosaltres me demanareu. Què t'has demanat, Joan Josep Montserrat Riutort?
Què t'has demanat, Juanjo?
Sí. Jo m'he demanat com sonaria na Shakira a Mallorca. Vinga, mam. Bé.
sort que hagis nascut passut i que no importi la distància, quina sort d'haver-te conegut. I s'estimar terres llunyanes, jo te seguiria una muntanya i em contaria ses petjades. Un amor així jo me pensava que ho deien tan sols ses rondalles. Idò, 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 tu ja ho saps que jo amb tu me cas. On sigui, quan sigui, no importa el que diguin. Abans veia un precipici i ara pas costa viure. On sigui, on sigui, no val la pena frici. Fins al dia del judici amb tu tot ho vull viure. On sigui, quan sigui, no importa el que diguin. Abans veia un precipici i ara pas costa viure. On sigui, quan sigui, no val la pena sofrir fins que arribes judici. Amb tu tot ho vull viure. Na-na-ra,
eh! Na-na-ra, na-na-ra, la-la-la-ra, la-la-la-la-la-la-la-la. La 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 la. Juanjo Montserrat, as Shakira. On sigui i quan sigui, canta en Juanjo Montserrat aquí a Xiu Xiu des dels estudis.
Bueno, més mallorquí, no?
T'ha quedat mal, t'ha quedat mal, com sempre. Juanjo, gràcies. Gràcies. Tot un plaer.
Moltes gràcies. I encara mos sobra un minutet i tot. No sé si mos han deixat així algo per xerrar amb Shakira.
Home, serà de disenda, agència tributària d'en Piqué, del Waka Waka, i fins i tot ara has fet una cançó en català de original seva, és a dir, podria sí, xerrem. Temes n'hi ha.
Jo crec que
és una gran fan, és incondicional, de la Shakira.
Sí, bé, ara està
té
de
un
pòster
de fetes de redacció.
No, no, no.
Que sí.
Bé, sí, hi ha una foto de la Shakira, de fetes.
Ah, mira. Bé, molt bé. Pues dimecres que ve me la mostrau.
Molt bé, Juanjo, que vagi bé. Fins la setmana que ve, tot una tornada.
Recuerdos, abraços, adiós.